Ahir diumenge, començar la temporada de caça menor a Formentera. La nostra illa és la darrera de les Balears en començar l'activitat cinegètica que fins al mes de gener es podrà practicar en els vedats tots els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges, a més dels festius estatals o autonòmics. Per parlar-ne teníem nosaltres amb Joan Antoni Ferrer Plater del Club de Caçadors de la Mola. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia a tothom.
Bé, Joan Antoni, com comença aquesta temporada 2023?
Bé, ha començat, com molt bé dius, una miqueta més tard, perquè va ser petició dels caçadors que van demanar que es comencés una setmana més tard. Som la illa de les Balears que es comença més tard. El que és la temporada de caça menor, el que es diu la temporada general, que implica l'ús d'escopeta. O sigui, perquè fins ara hem estat caçant en cans eivissencs, la modalitat de caça tradicional. I ara es segueix caçant en cans eivissencs i es comença el que és, el que he dit ara, la temporada general.
Per què heu demanat retardar-ho una setmana?
Perquè evitar, diguem, interferir en altres activitats com pugui ser turisme, perquè enguany fa bon temps, fa molta calor també per anar a caçar, i els cans pateixen i tal, i es va demanar començar una setmana més tard, simplement per això. A veure, ara principalment l'espècie que es caça és la perdiu, i enguany la perdiu també ha criat malament. Ha criat malament perquè en el moment que els polls eren acabats de néixer, diguem, allà en el mes de maig hi va haver una nit de llamps i trons que va afectar aquestes llocades de forma significativa. Enguany hi ha menys perdiu i el que queda és molta perdiu bé. I això s'afina molt perquè és molt més complicat de caçar. Perdiu amb molta més experiència.
La perdiu vella...
Més complicat.
Més dolenta d'agafar que les...
Sí, enguany és un mal any per ensenyar qui sons.
Molt bé.
Per això.
I ara teniu la perdiu, amb aquest condicionant que ara ens contaves, i alguna altra espècie també destacable?
Sí, ahir mateix, parlant d'ara d'aquest inici, cal destacar que el dia 22 d'octubre, que s'inici, també es podia caçar altres espècies, com siguin el tord, les cegues, el colom salvatge, però què passa? Que la gent que té un ca de ploma se'n va caçar les perdius. Espècies com la cega encara no han arribat. En dues setmanetes o tres s'han de començar a caçar cegues.
Espereu que arribi el fred, diguem-ne, no?
Sí, sí.
Que arribi el fred a la península i llavors venen cap aquí.
Sí, els fa baixar per avall. És una au migratòria que ens ve del nord i fuig de les inclemències dels temps i busca un lloc més agradable per passar l'hivern. Però també ha que dir que és necessari que plogui més per aquí. No està eixut del tot, però està bastant. Està bastant. Necessitem que plogui. Llavors, Colom salvatge, tots sabem que hi ha una població important a l'illa, però aquesta població és molt curiosa perquè ara ens arriba, diguem, a més dels coloms que tenim aquí, que han criat aquí, que són sedentaris.
Abans migraven, però ara hi viuen tot l'any, o què?
Sí, hi ha una part d'aquesta població important que és sedentària, viu aquí tot l'any, niu aquí, cria... Però, a més, ara s'afegeixen poblacions divagants, direm d'alguna manera, migratòries, que ens visiten, ja sigui de forma puntual o que s'estableixen per aquí, que venen del nord. I ara són visibles, ara es veuen herdadetes petites per dins el bosc. Ahir mateix en vaig veure molts de coloms. Clar, que ara en aquest moment, a lo millor de cara a l'agricultura, no és un moment que puguin fer molt de mal, però estan allí. Llavors, tords, sempre es havia dit que pel dia del Pilar hi havia tots els tords que hi havia d'haver-hi. Això fa uns anys que no és així, és una mica irregular. Els tords també, hi ha una part petita que es queda aquí tot l'hivern, hi ha una part important que passa uns dies de pas, que se passa i se contrapassa, diguem, ara diguem, passarien, vendrien del nord, passarien per aquí i arriben fins al nord d'Àfrica. Llavors, allà en sumés de darrers de gener, febrer o més endavant, torna a haver-hi una contrapassa de tords. I llavors que hi ha tords, tort comú, tort a la roja...
Contrapassa vols dir que llavors van cap al nord?
Sí, llavors tornen cap als seus llocs de cria, d'estiuetx, i tornen a pujar per amunt. I són, principalment, aquí no es nota tant, però hi ha el tord comú, que és el més habitual, i llavors tenim el tord a la roja, que també és caçable i que també es visita a vegades, últimament no tant, però en quantitats importants. Llavors hi ha dins els tors també, que, com a caçable, hi ha el que es diu sagriva, que és menys habitual, i l'estornell, que no té massa adeptes, diguem, a dia d'avui, poca gent caça estornells.
A veure, entenc que cada una d'aquestes aus té una tècnica específica per caçar.
Sí. A veure, jo principalment som d'aquells caçadors que no concebeix que una jornada de caça se n'ha acompanyat d'un ca. Diguem, ja sigui un ca cunyer, ja sigui un ca de ploma, ja sigui un ca de cobro, m'agrada sempre portar un ca perquè per jo sa manera de disfrutar d'aquell dia de caça i del ca en concret. I llavors que evites, per exemple, perdre's alguna captura, ferida, i tot això ho evites portant un bon ca. Es caçar, diguem, com he explicat moltes vegades, conills en cans, està més que explicat. Mm. El tema d'escaçar espècies de ploma amb un auxiliar, amb un ca, seria que el ca ens localitza, ens busca, va rastrejant i ens localitza i ens assenyala aquelles espècies de caça de ses canans. Perquè quan tu vas, en el meu cas mateix, quan tu vas a caçar perdius, només caces perdius. Vull dir, no, per exemple, un coní no entra dins, o sigui, me'l pot marcar, però ahir mateix els deixes córrer, no.
O sigui, tu vas a caçar perdius i el teu ca, encara que et marqui un conill, no, tu vas
conill,
a lo que vas.
Aquell conill el deixes anar i vas només a els perdius, únic i exclusivament. La perdiu, com que és una espècie sedentària que ens intentam cuidar-la el millor possible, els hi sembram, els hi portam a veure, ens en cuidam un poc d'elles, és una espècie que s'intenta caçar-la de sa manera, o sigui, com la disfruti, si pot ser tot s'hivern i sense cometre cap tipus d'abús, diguem, quan una herdada, perquè es mou es gregari, quan es mouen verdades, i ses herdades enguany són una miqueta més petites, i quan tu trobes una herdada que té menys perdius, la deixes estar i la deixes per l'any que ve, per cria. Això és com és que cuir gra a un camp, guardes llavor per sembrar per l'any que ve.
Clar.
No mols tot aquell gra, perquè si no et quedaria sense llavor i l'any que ve no podria sembrar, i d'això és el mateix.
Clar,
vull
caçar
dir,
tota la
barra
una continuïtat, no té sentit.
Clar, i intentes, clar, ara partim que són herdades de cria, són herdades que ve de cada llocada que ha fet cada perdiu, diguem, i allò són herdades de cria. Ara quan comenci a fer més fred, es junten les restes de cada herdada i formen herdades d'hivern, i de sobte veus herdades més grosses, no es que hagin aparegut de miracle, sinó que es junten restes de diverses herdades i conformen aquelles herdades més grosses, que són herdades d'hivern, que llavors quan arribi la primavera es van separant, els diferents mascles comencen a cantar, a reclamar, i es separen i tornen a formar parelles, que aquelles parelles a la vegada tornaran a formar herdades de cria l'any que ve. És un cicle.
El que tenen clar les perdius és que l'estratègia seua de supervivència és ajuntar-se amb herdades.
Sí, i és un animal que prefereix, és una gallinàcia, i sempre prefereix córrer abans de volar.
I
cada matí la sortida de sol, els sents cantar, pots localitzar, diguem, una miqueta les herdades, allà on estan, la seva presència, i sempre prefereixen caminar, i el que anem anar de pata.
I després fan com una mena com de planeig, o no sé com li...
Sí, el seu vol, la seva arrencada, el so de l'arrencada d'una perdiu és molt característic i vol en certa força, i llavors planeja, diguem, i es fa perdre, ella busca distància i es fa perdre. És un vol ràpid, segons a com té dificultat, segons com no en té tanta per abatir-la, però que o sigui, se perdiu, el que és, en castellà diu perdiz roja, Alectoris rufa, que es diu, nom científic, és una espècie que és coneguda arreu del món, diguem, i és molt apreciada pel món de la caça, diguem. Està introduïda a moltes bandes i se la valora molt, diguem. Com bé et deia, es cal la de localitzar i la de marcar. La de marcar, què vol dir? És que es queda immòbil i t'assenyala allà on està. Per exemple, la raça pointer, la raça canina pointer de caça, es ve de to point, d'assenyalar.
Sí, clar.
I és, diguem, la seva funció, en principi era aquesta. Llavors se li afegeix es cobro, que es diu, quan se vola se perdiu, li tires, si el tens la sort de ferir-la, sortiràs ca i te la portarà. te l'entregaràs a mà. Això seria la secció completa i ben feta. Aquí principalment utilitzem pointers, que haurien de ser pointers per anar bé, tot i que són de setes, però haurien de ser pointers per simple coses, per aguantar la calor. La calor, un pointer és pel més curt i teòricament hauria d'aguantar millor, però el setter té més plasticitat, diguem. A veure, no es pot generalitzar. Hi ha exemplars i exemplars. Tu pots tenir un pointer boníssim i pots tenir un setter que sigui molt dolent, o sigui, un paquet. Vull dir, això en surten de tots. I al revés. Hi ha més races a part d'aquestes, que això s'es... Això és tota una història de la sinofília, diguem. Tu pots parlar de races britàniques, de races continentals. En les races britàniques, les principals són aquestes, els pointer i els setter anglès. Llavors, els continentals ja aniríem a bracos, els espanyols britons, perdigueros de Burgos i espècies de... O sigui, races d'aquestes de cans de més antigues, diguem. I totes són fruits de mascles que han anat fent soma i moltes d'elles duen sang d'altres d'aquestes. Vull dir que són races que, segons a quines, són, jo què sé, setters, a lo millor, però et venen de 1700 i pico, vull dir que són d'alguna forma recients, si ho comparem amb un caivissant que té mils d'anys. Vull dir, és diferents evolucions i adaptacions a les necessitats, en aquest cas, d'aquesta activitat venatòria. És que caça perdius, ara, normalment caça perdius 2-3 setmanes, i en seguida que s'afina la presència de cegues, es va caçar cegues. Això normalment sempre sol ser així i es deixen de banda les perdius. Vull dir que realment, tot i que la temporada de caça les perdius és molt més llarga, jornades que es dediquin exclusivament a perdius són ara 2-3 setmanes. Llavors ja es passa, si hi ha cegues, es passa a cegues.
Per què la cega és tan preferida?
Perquè és una espècie que dona més joc i és més complicat. Realment, les captures solen ser, depèn, hi ha anys més bons, però solen ser més escasses, però se li dona més mèrit a la manera de caçar. I el que et dic, amb un setter, per exemple, la manera de rastrejar, es caça dins bosc, així com se perdiu es busca lloc més clar, se cega lloc de més bosc, lloc més humit. Normalment, anys que solen ser bons de pebrassos també són anys bons de cegues, sol ser una cosa que abans altra.
Per tant, aquest any...
Podria ser, no ho sé. Quan facis el primer punxa per braços ja t'ho diré. A veure, les cegues és una espècie totalment diferent, es tira distàncies més curtes, però es tira emboscat, diguem, es tira més complicat, a vegades és més instintiu.
I el ca també te'l marca, la cega?
Te'l marca just igual, i tant en la perdiu com en la cega hi ha una part que es seguia, que es diu, que és quan ses... arribes a un lloc i nota presència que hi ha hagut aquella espècie i tu ja veus que canvia la forma de caminar i ja te comença a guiar i a seguir aquell rastre. Quan té l'espècie, es caça a base d'experiència, s'ha de medir la distància, que hi ha una distància crítica, diguem, que és allí on si s'atraca més, si fa una passa més,
fugirà.
I clar, potser no t'ha dat temps a arribar i això s'ha d'evitar. Vol dir, però és que en l'experiència sap quina espècie és i sap per a quina distància es pot atracar, això és a base de caçar. I què passa? Que quan ja la té bloquejada d'aquella peça, si aquella peça es mou, és que es mou. I te la va guiant. I això amb una cega dins un bosc pot haver-hi guies importants. I la cega quan se's vol, així com se perdiu, fa més remor, la cega fa... Si no toca en cap branqueta, fa... poca remor cap, i pots trobar-te cegues molt esquives, que són cegues fantasmes, que t'avolen, i... Mira, la cega és una espècie que una persona que no és caçadora, si no l'ha vist, tal vegada no l'ha vist mai en la vida.
Clar.
És molt difícil.
Et passa desapercebuda.
Totalment. Una espècie que confia totalment en el seu mimetisme. Si veus el seu plomatge posat en terra dins el bosc, és complicat de veure, i està totalment adaptada ara al bosc, a la vida al bosc. Té un bec llarg, per això es diu becada, que becada ve del català, ve de bec.
Ah, si no sé, en castellà, no?
En castellà també es diu picuda, arcea, pel nord, pitorra, xotxa perdiz... Li diuen de molts de noms, però sobretot n'hi ha diversos noms que fan referència al tamany del seu bec. Aquest bec està fet per anar gratant i baquejant per terra, té una terminació nerviosa que va fins a la punta del bec i té la punta del bec que és mòbil. diguem, mòbil, tot, o és tot esbec, però s'apunta, és independent, que pot fer com una petita boca. I això fa que pot salpar, diguem, d'anar agafant llambrins d'enterra, que és una de les seves principals dietes. Clar, perquè hi hagi llambrins, he de veure una matèria en descomposició dins el bosc, hi ha un cert grau d'humitat, com fer compost, diguem, i clar, això clar. És el mateix. I perquè hi hagi aquesta vida, també coincideix amb el que dèiem dels fongs, per haver-hi micèlies aquells allà baix, és perquè es desenvolupi aquesta vida, però ha d'haver-hi una humitat, i aquesta humitat és pluja, vull dir, i això...
Ha d'haver un escenari adequat. La veritat és que els que no som caçadors se'ns fa molt difícil d'entendre com podeu amb un cal localitzar una... Una cosa és una perdiu, que més o menys va per terra, però clar, la cega vola.
Sí, vola, clar. Però també es passa tota la nit, o sigui, la seva activitat principal és les hores de nit. I llavors se queda aturada dins el bosc de dia, però també es mou. I si és una cega, per exemple, que ha arribat i heu arribat a vora, que clar, aquell viatge se'ls fa molt llarg, que hi ha diferents programes desenvolupats per clubs de caçadors que segueixen, se'ls agafa viva, se'ls hi posa una espècie de xip, un localitzador, i es pot mirar, diguem, estudiar, diguem, tota la seva migració fins on van. Aquí s'han trobat cegues, que han anat de Mallorca fins a Sibèria.
Mare meva.
Estan parlant d'un animal que és un gran viatger.
Però quant pesa una cega?
Una cega pesa menys que una perdiu. Una cega, 150-200 grams, posa-li.
150-200 grams amb un viatge transsiberià, Déu-n'hi-do.
Sí. O sigui, ha de menjar prou per tenir unes reserves de grassa important, de greix, perquè és el seu combustible per poder fer aquests viatges, diguem.
Clar,
llavors,
clar.
A com s'orienta? Bàsicament entenc que s'orienten en les línies magnètiques de la Terra. I pensar que diuen que els CAP tenen com a diferents sensors que els ajuden a localitzar. Viatgen de nit, sí, per evitar depredadors. Aprofiten la claror de les llunes, clar, per poder viatjar millor. Que es poden despistar en la contaminació lumínica, també, segurament. Vull dir, hi ha molts de factors, perquè se troben a vegades, i llavors hi ha factors climàtics molt importants, dies d'aquells d'inclemència total, de nevades, i això, per exemple... Quan la neu tapa el terreny de forma contínua, són dies d'aquestos de fortuna, que es diuen a la península, que són dies que no es pot caçar, tot i que sigui dia hàbil de caça, no es pot caçar. Quan les inclemències són massa importants, perquè d'alguna forma debilita les defenses d'aquell animal, diguem, i les de deixar reposar. Els dies de fortuna no es pot caçar.
No es caça.
No es caça.
Perquè s'entén que què passa, que la cega quedaria com indefensa.
Sí. Ah. I això es sol respectar, diguem, i està sancionat. Vull dir. Llavors, hi ha uns cupos de captures, hi ha una gestió global, que això és més complicat, perquè tu quan tens una espècie com a saperdiu, per exemple, un exemple molt clar, la mola, per exemple, tenim un vedat de caça i tenim un club que gestiona aquell vedat i tenim estipulat segons un pla cinegètic, un cupo de captures. En base a la població que hi ha i el que es pensa que es pot aprofitar. Molt bé. Però una cega és un animal que des de Sibèria fins aquí quants de països travessa? Hi ha països que estan adherits a certs convenis, altres que no, uns estan dins de la Comunitat Europea, uns que no.
Incomptable, sí.
Vull dir, això és una barbaritat gestionar això d'aquí. I ja no t'ha dit que espècies que travessen, perquè la cega també arriba, per exemple, es va trobar un niu, una foto que vaig veure, a Canaris, a baix d'una platanera.
Clar.
És nord d'Àfrica. Hi ha llocs del nord d'Àfrica, Marroc, Túnez, Alger, que tenen... Un clima molt semblant al nostre i una vegetació molt semblant. I arriben, els tords i les cegues arriben fins allí, és colom salvatge. Vull dir, i a parlar de que travessa un altre continent. Vull dir, és unificar, per exemple, aquí passat en les tortes, la torta comú, per exemple, hi ha una moratòria ara que no es pot caçar a tot Espanya. Molt bé, en canvi a Marroc la massacren. No hi ha ni cupos ni ha res. I tots els caçadors francesos van allí a caçar-les. Vull dir, això també és una mica injust. Vull dir, això era una gestió global, sempre... buscant-se protecció d'aquella espècie i buscant-se caça sostenible. Vull dir, això és el que s'hauria de buscar. I en les cegues s'estan fent molts esforços amb això d'aquí. El lloc on més cegues es cacen és França. El país que més cegues caça és França. I la zona que més es cacen és Bretanya. La zona de Bretanya, la cega és una religió. I allò és algo fora de sèrie. Llavors trobem poblacions de cega que són més... Per exemple, al nord de la península s'han trobat nius de cega. Vol dir que han criat aquí, que aquella cega no se n'ha anat més amunt.
Habitualment on cria la cega?
la sega cria a països de més amunt dels Pirineus, diguem.
Buscant més el fred, diguem.
Sí, 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 i més abundància de menjar. Per exemple, jo he anat a caçar a Estònia, i Estònia, Lituània, són països que ara estan de moda. Ara tots els caçadors bascos estan allí, ara.
Ah, sí? Els països bàltics?
Tots van al Bàltic, ara. I són llocs de passa, no és lloc de sega que estigui. Per què? Perquè en breu hi haurà tal fred que animals amb aquest tamany no poden sobreviure. Allí només sobreviuen animals grossos. Animals grossos vull dir animals de caça major, alces, jabalís, animals així, que poden obrir-se pas a la neu.
Si són 200 gramets de sega...
No, si el metabolisme no dona per suportar aquell fred, diguem, és impossible. Clar. Vull dir, i això és bàltic. Llavors tens, perquè segues, tens, per exemple, Regne Unit i Irlanda.
Sí.
Regne Unit i Irlanda, he anat diverses vegades a caçar, hi ha sega que és nativa d'allí. És sega que s'ha criat allí i viu allí tot l'any.
Sedentària, eh?
Sí, i llavors s'afegeixen segues que són migratòries. Allò és un dels llocs millors que hi ha. Perquè allí sí que hi ha matèria en descomposició, tots els... És com a Escòcia, que tens tots els morts aquestos. Allí no és de Nares Highlands, sinó...
Els morts es refereixen a una manera com de prades...
Són torberes. Allò és estat previ, direm, molt previ, a convertir-se en combustible fòssil, per dir-ho d'alguna manera, en carbó, petroli, derivats d'aquestos.
Sí.
Diguem, molt abans es forma això, que hi ha una acumulació de material en descomposició, i perquè ells agafen, es fan... Són com ladrillets. Mm. Els totxos que fan d'aquell material que els deixen drets, es van tallant amb una pala que té una forma ja que surt aquell ladrillet fet, i els deixen drets perquè se'ls imagi humitat i ja ho cremen a la xamanea. Vull dir, allò és combustible.
Caram!
I s'escalfen...
Amb això?
A les xamanees aquelles, de les cases, de totes les vivendes aquelles, s'escalfen amb això, en turba. Que hi ha un debat important perquè hi ha l'extracció, diguem, tradicional de turba per aquest ús, i llavors hi ha les grans empreses que van amb maquinària, que això ho he vist jo, que fan com a canteres a cel obert, que van traient en quantitats molt grosses i envien turba d'aquesta a totes les floristeries de per aquí, per dir-ho d'alguna manera.
Clar.
Ho entens? I clar, allò va en conflicte, entra en conflicte perquè arrasen en torberes que s'han tardat mils d'anys en crear-se. Aquelles torberes, com que estan en descomposició, crea també un microclima estable de bitxes, d'humitat i també temperatura, que és molt important per tots aquests animals tan petits. I allò que sol haver-hi és un animal que es relaciona molt amb la sega, de semblança, però tot i que no acaba de ser el mateix, que és es bacassí, que és la gatxadiza comun. Gallinago, gallinago.
Déu-n'hi-do, doncs ja ho veieu, la comunitat, el col·lectiu de caçadors de Formentera, que des d'aquest diumenge que torna amb una nova temporada, recordem, els dies de caça són exclusivament els dimarts, dijous, dissabtes, diumenges, a més dels festius estatals o autonòmics, per exemple, aquest dia de Tots Sants es podran a caçar. Joan, aquí...
caça que implica sussos d'escopeta són les hores de dia, diguem.
Sí.
És des de, per dir-ho d'una manera, des de que s'hi veu al matí fins que no s'hi veu a la nit. Mitja hora després de que surti sol, mitja hora abans de que es pongui. Més o menys és això.
Molt bé. Els llocs, els vedats de caça...
Aquí a Formentera hi ha organitzat de la següent forma. Hi ha tres clubs de caçadors, per ordre són el Club de Caçadors d'Escap, l'Associació de Caçadors de Portocelè i llavors el Club de Caçadors de la Mola. I aquestes associacions o clubs gestionen 5 vedats de caça. Hi ha el vedat d'Escap, hi ha el vedat de Portocelè, el vedat de la Mola, llavors tens el vedat de les Clotades i llavors tens el vedat de Can Jeroni Arracó.
Doncs ja ho veieu, tres entitats dedicades al món de la caça, gestionant doncs, 5 vedats repartits per tota l'illa. Avui hem xerrat d'aquesta nova temporada de caça amb escopeta, amb en Joan Antoni Ferrer i en Plater. Moltíssimes gràcies. Espera, i la temporada de caça que s'allarga fins quan? Febrer?
Depèn de les espècies. Per exemple, la caça de perdiu i es cuní amb escopeta s'acabaria 7 de gener.
Sí.
La caça de les aus migratoris, com puguin ser cegues i tords, s'allargarà fins al 4 de febrer. I llavors, bé, altres espècies, dic les principals.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies per convidar-me.